Carles Puigdemont va marxar de Barcelona el vespre del dia de la investidura. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Aviat farà un mes que Carles Puigdemont va reaparèixer a Catalunya i després va desaparèixer. Avui es pot dir ja que tenim la radiografia completa de com va ser aquell breu pas per Barcelona. El portaveu del Consell per la República, Antoni Castellà, ha revelat al Matí de Catalunya Ràdio que l'expresident es va quedar en un pis a Barcelona després de l'acte de l'Arc de Triomf i que no va ser fins aquell mateix vespre que va marxar en cotxe cap a Waterloo, davant la impossibilitat d'entrar al Parlament sense que el detinguessin, Sara Riera.
La intenció de Carles Puigdemont era preparar la seva intervenció al ple d'investidura des d'aquell pis de Barcelona i després anar al Parlament, però va entendre que hi havia massa riscos que el detinguessin. Del paper dels Mossos, Castellà n'ha revelat això.
La direcció de Mossos, el dia abans, va fer arribar... Sap que s'ha parlat de pactes o no pactes? No, no havia cap pacte. Es va fer arribar que pel respecte als drets polítics no hi hauria detenció abans d'entrar al Parlament i que es permetria la intervenció pública del president i l'accés en el Parlament. I que, lògicament, després de la investidura, doncs, ells tenien que complir ordres.
De seguida sentirem més declaracions d'Antoni Castellà fent aquest retrat d'aquell dia de Carles Puigdemont a Barcelona. Mentrestant, Ernest Maragall vol superar el cas dels cartells d'aquest estiu contra ell i el seu germà sobre l'Alzheimer, que van posar de manifest que hi havia una estructura paral·lela dins d'Esquerra per impulsar campanyes de desprestigi sobre el logo del partit.
Superar-ho i confiar que la candidatura alternativa Oriol Junqueras s'imposarà al Congrés d'Esquerra aquest novembre. Avui ha concedit la primera entrevista després d'aquell episodi al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo quan llegeixo, per exemple, els documents del grup que es va presentar la setmana passada, que expressa literalment el compromís de canviar la funció comunicació d'Esquerra Republicana, perquè és la qüestió més de fons, si alguna n'hi ha és aquesta. Què vol dir comunicació política? I aquesta és la qüestió. Que Esquerra aprengui a partir dels errors em sembla positiu. Tant de bo tothom fes el mateix.
Tot plegat en el dia en què podríem dir que, metafòricament, entrem en una tardor que serà una tardor de congressos polítics. El PSOE també acaba de convocar Congrés Federal per mitjans del mes de novembre. L'avança un any i aquí la idea és garantir-se que tothom tancarà files amb Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
Sí, el Congrés del PSOE serà el 15, 16 i 17 de novembre a Sevilla i amb aquest moviment Pedro Sánchez busca rearmar-se i blindar-se també davant dels seus dirigents autonòmics que han posat el crit al cel juntament amb el PP pel finançament singular que s'ha pactat amb Esquerra. Avui la portaveu del PSOE, Esther Peña, els ha reptat a sumar-s'hi i a negociar millores també per als seus territoris.
El que lo está haciendo mal es el presidente autonómico que no lo haga, que no exija y que no ponga negro sobre blanco, sobre todo en lo que han ido exigiendo durante muchos años anteriores, porque yo quiero recordar que presidentes autonómicos del Partido Popular llevan muchos años pidiendo singularidad en la financiación.
Al final serà demà quan arribin a Tossa de Mar 200 persones migrades de l'Àfrica subsahariana. S'hi estaran acollides durant un mes, mentre s'estudia cas per cas com ajudar-los, per exemple, a tramitar el reagrupament familiar. Unes arribades que no han caigut gaire bé a l'Ajuntament de Tossa. Què hi diuen, Girona, Laia Claret?
Hola, bon dia. Doncs mira, no, l'alcalde creu que el grup és massa gran per la població que té Tossa i, a més, considera que encara hi ha en marxa tota la temporada turística. Hem parlat amb el Ministeri, aquí ens asseguren que totes aquestes persones tenen més de 18 anys, i el que sí que evidencien és que des de fa uns dos mesos hi ha un repunt de persones migrades des de l'Àfrica subsahariana.
Som a una setmana que comenci el curs escolar, i moltes famílies ens estem dedicant aquests dies a comprar els llibres o el material escolar.
I Catalunya és un dels llocs on el curs escolar surt més car, 2.700 euros de mitjana segons l'OCU, però no és pas per aquesta compra dels llibres, que aquest any només s'han apujat un 2%. Antoni Garrido és responsable de l'àrea de continguts educatius del gremi.
Som un sector que no té grans beneficis, és a dir, que fem sacrificis importants perquè entenem que som un servei educatiu i, per tant, no som inflacionaris habitualment, i et dic que aquest any 1,89% respecte aproximadament 3% d'increment de l'IPC.
En la informació internacional anirem a Alemanya. Allà el canceller Olaf Scholz demana que es formin governs estables sense l'extrema dreta als lands de Turíngia i Saxònia, on ahir l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya va fer uns resultats històrics i preocupants. Enviat especial a Turíngia, Oriol Serra, hi haurà, doncs, cordó sanitari?
Bon dia. Doncs sí, el cordó sanitari es mantindrà, si més no, a curt termini. Cap partit polític està disposat a negociar amb Alternativa per Alemanya ni a Turíngia ni a Saxònia. La FD, això sí, ja s'ha ofert a la cristianodemocràcia per a formar-hi govern.
I en temps de cultura, us hem fet un dibuix de tots els noms de la literatura que ens trobarem aquesta tardor, des d'Antònia Vicenç a Pep Coll o de Sally Rooney a Margaret Atwood. I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El vestidor del Barça és prudent davant l'estat d'eufòria que hi ha a l'entorn amb l'inici de Lliga de l'equip.
Sí, perquè ho ha guanyat tot el Barça i ara és líder de la Lliga en solitari amb 12 punts. Feia temps que això no passava, però els jugadors segueixen tocant de peus a terra. Per exemple, un dels titulars, Valde.
Sí que és veritat que hem tingut un molt bon inici de Lliga i de temporada, però bueno, encara estem a setembre, la temporada és molt llarga, hem de tindre tranquil·litat.
Aquesta tarda a les 7, el Tot Costa, el Jordi Costa i la Sònia Germà entrevisten Alejandro Valde.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs, amb bus a la comarcal 245 entre Sant Joan Despí i Sant Boi per unes obres que afecta també l'autovia 2. La mateixa 2 amb trams aturades de Granyanella a Cervera, sentit Barcelona per obres. Conseqüència de diferents accidents, es mantenen aturades a la ronda litoral de Zona Franca a la Vila Olímpica, sentit Besòs, i la ronda dalt per obres aturada entre Horta i Sant Gervasi fins just al punt on hi ha les obres.
Tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Ja. Yeah.
Aquests pròxims dies anuncieu pluges. Comencen aquesta tarda o aquesta tarda encara no?
Aquesta tarda molts indrets continuarà sense ploure, però ja tenim algun primer ruixat que arriba tard, d'hora, havia de ser present al matí, a les Terres de l'Ebre, prop del Delta de l'Ebre. Plou de valent en alguns punts del País Valencià i aquesta tarda en alguns punts de les Terres de l'Ebre hi pot haver alguns ruixats o tempestes, Pirineu i Prepirineu també. Però demà s'estenen els ruixats, les pluges, les tempestes a les comarques de Lleida i Tarragona. Al matí i a la tarda es poden reproduir amb més clarianes a qualsevol punt de Catalunya, però ara aquí, ara allà, és a dir, no seran generals. I pendents, demà ho intentaríem de precisar, de pluges que podrien ser fins i tot torrencials la matinada de dimecres i dimecres al matí, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Ho anirem seguint, perquè sí, la setmana es presenta moguda, però segurament dins d'aquest moviment hi haurà zones on pot ploure molt i en d'altres on hi haurà decepció.
Doncs quedem aquí a la mateixa hora demà, Francesc, i ens ho expliques. Fins ara.
Vinga. Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Carles Puigdemont es va quedar en un pis de Barcelona durant gairebé tot el dia del seu retorn. Des d'allà va avaluar fins a l'últim minut si s'obria la finestra d'oportunitat per accedir al Parlament de Catalunya i participar en el debat d'investidura sense ser detingut. Això després d'intentar arribar al Parc de la Ciutadella amb cotxe des del passeig Lluís Companys per la porta del Mamut i després per la porta principal. Al final, però, malgrat que la direcció dels Mossos va assegurar-li el dia abans que li permetrien almenys accedir a la cambra i assistir al ple, ho va veure impossible i va acabar marxant amb cotxe ja de nit aquell dia. Aquesta és, com a mínim, la versió dels fets revelada al matí de Catalunya Ràdio avui pel portaveu del Consell de la República i diputat de Junts, Antoni Castellà. És un muntatge de Núria Oriol i Jordi Galbany.
En aquell moment, impossible entrar al Parlament sense ser detingut. Què fa en aquell moment el cotxe o què fa? Quina és la decisió del president? Doncs retirar-se a un pis a Barcelona per guanyar temps, preparar-se al debat, seguir el debat des d'un pis i veure si hi ha alguna oportunitat de flexibilització de la situació. Entrar tranquil·lament amb cotxe fins a Barcelona, sí, sí. Arriba en cotxe 2 dies abans. S'està 2 dies on sigui de Barcelona. Muntem un equip de seguretat, tant en l'aparició del president fins al backstage, per un motiu molt concret, per la deixadesa de la Generalitat de Catalunya. Perquè és un expresident al qual se li ha negat escorta. Vam establir un perímetre gran a l'Arc de Triomf de backstage amb valles i fora d'aquí hi havia unes 250 persones de consells locals de la República que feien un cinturó de seguretat, una mica, doncs, per vigilar que ningú estrany s'apropés. L'arribada al backstage va ser complicada i una mica, jo diria, quasi bé atropellada. Dins d'aquella carpa, sí, li dic, jo prenc la decisió en termes de seguretat, no és del tot segur el poder accedir per aquesta espècie de rua. I decidim que accedeixi a la porta del Parlament, en primera instància el que en diem la porta d'en Mamut, i en segona instància la principal, amb cotxe. La direcció de Mossos el dia abans va fer arribar, sap que s'ha parlat de pactes o no pactes, no hi havia cap pacte, es va fer arribar que pel respecte als drets polítics no hi hauria detenció abans d'entrar al Parlament i que es permetria la intervenció pública del president i l'accés en el Parlament i que, lògicament, després de la investidura, doncs, ells tenien que complir ordres. I suposo que quan tenen els nervis de que això no és així, cap a les 4 de la tarda, que davant meu, el director general de Mossos, en Pere Ferrer, truca a un diputat. Truca a un diputat a demanar-li ajuda, si té pista d'algú, perquè ja han decidit l'operació Gàbia. Va estar la majoria del ple. Sí.
Per tant, marxa de Barcelona...
Quan veu la impossibilitat de si és impossible accedir, és a dir, està bloquejat i blindat el ple del Parlament.
I aquella nit mateix, Puigdemont travessa la frontera?
Sí.
Marxa amb cotxe?
Marxa amb cotxe.
Doncs aquest és el relat d'un dels responsables, entre cometes, del pas de Carles Puigdemont aquell dia per la ciutat de Barcelona. Passant 11 minuts de les dues, més coses. També al matí de Catalunya Ràdio, avui Ernest Maragall ha concedit la primera entrevista després d'estripar el carnet d'Esquerra Republicana aquest estiu arran de l'escàndol dels cartells contra la seva família. En aquesta conversa amb Ricard Ostrell, l'exregidor de Barcelona ha dit que vol passar pàgina i oblidar tot aquell episodi. Es va donar de baixa del partit, però s'ha mostrat esperançat amb la candidatura que vol disputar el lideratge d'Esquerra a Oriol Junqueras, Albert Prat.
La direcció del partit encara no ha acabat d'aclarir qui hi ha al darrere del cas dels cartells i Maragall no ha volgut aprofundir-hi.
Passem pàgina d'això, això ja està. Els fets són coneguts. Han sortit repetida, multiplicadament, ha sortit en tots els mitjans. Per mi s'ha acabat.
L'exdirigent d'Esquerra ha donat un vot de confiança als impulsors de la llista alternativa, que encara no tenen candidat, justament perquè volen revisar la manera de fer propaganda política.
Jo quan llegeixo, per exemple, els documents del grup que es va presentar la setmana passada, que expressa literalment el compromís de canviar la funció comunicació Esquerra Republicana, perquè és la qüestió més de fons, si alguna n'hi ha és aquesta. Què vol dir comunicació política? I aquesta és la qüestió. Que Esquerra aprengui a partir dels errors em sembla positiu. Tant de bo tothom fes el mateix.
Maragall reclama un replantejament de la comunicació política per acabar amb les males praxis després que la investigació del diari Ara demostrés una estructura paral·lela dins Esquerra per impulsar campanyes de desprestigi sense el logo del partit.
Tot això avui, en el dia en què podríem dir que arrenca un curs polític sense convocatòries electorals a la vista, però que d'entrada vindrà marcat pels congressos dels principals partits, que en seran uns quants, de fet. Aquesta tardor, per exemple, els partits independentistes definiran els seus lideratges després de perdre la majoria al Parlament.
I precisament Esquerra segueix immersa en una estira i arronsa per la data del Congrés. Tot i que Oriol Junqueras batalla per avançar-lo, l'informe jurídic que ha encarregat la direcció del partit, amb Marta Rovira al capdavant, conclou que mantenir-lo el 30 de novembre encaixen els estatuts interns. El document que ha avançat el diari Nació i ha confirmat Catalunya Ràdio dona per bona la data que va avalar l'executiva a principis d'estiu.
Precisament avui la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha descartat entrar al govern de Salvador Illa.
Almenys de moment. Rovira ha dit a TV3 que el seu partit no es plantejarà tornar al Palau de la Generalitat fins que el PSC no compleixi l'acord d'investidura amb el finançament singular com a pedra angular.
No entrarem al govern de Salvador Illa. Això crec que va quedar públic, és clar, és notori, ho va votar la militància.
Això només canviaria, sí?
En una consulta amb molta participació històrica,
això només
Esquerra
canviaria,
Republicana...
Sí?
No, això no canviaria.
O sigui, en aquesta legislatura no ho veurem, Esquerra Republicana...
Primer l'acord. Que compleixin primer l'acord.
Congrés d'Esquerra Republicana, hi haurà Congrés de Junts i qui també acaba de convocar el seu congrés intern per aquesta tardor és el PSOE. Pedro Sánchez busca un cop d'efecte per reforçar el seu lideratge i mirar d'apaivagar les turbulències a les files socialistes. Ara, pel finançament que ha pactat amb Catalunya. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja tenim data i lloc. Serà a mitjans del mes de novembre a Sevilla, entre el Congrés de Junts i el d'Esquerra.
Sí, exacte. Serà el cap de setmana del 15 de novembre i serà un any abans del que estava previst i és que Pedro Sánchez necessita agafar impuls també intern i per això ha optat per avançar la gran cita del PSOE amb l'objectiu de blindar el seu lideratge, ordenar el partit i sobretot per abordar amb els seus la qüestió més espinosa, el finançament singular que s'ha pactat amb Esquerra i que tant han criticat també alguns dirigents socialistes. Avui la portaveu del PSOE, Esther Peña, els ha recordat que s'hi poden sumar si ho volen.
Bilateralitat no solo con Cataluña, con el resto de territorios también. Cataluña ha abierto brecha, hay que reconocerlo, pero es que los demás tienen la oportunidad de conseguir mejor financiación para procurar mejores servicios públicos en sus territorios.
Missatge cap als barons crítics del PSOE, però missatge també cap als presidents autonòmics del Partit Popular perquè s'asseguin a negociar els seus models de finançament. Avui, però, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, els ha tancat la porta a negociar amb la Moncloa.
Estamos ante un desafío nacional en nuestro país. ¿Por qué? Porque una minoría ha cambiado la convivencia de toda la nación.
Eren declaracions de Feijóo de Cero, on ha marcat el camí als seus, però al mateix temps ha acusat Pedro Sánchez d'actuar com un cabdill del PSOE per imposar dit a tots el seu criteri i els seus pactes amb l'independentisme.
És un quart de tres de la tarda. Demà arribaran a Tossa de Mar 200 persones migrants provinents de l'Àfrica subsahariana. Ho ha confirmat el govern espanyol a Catalunya Ràdio. Totes elles són majors d'edat i seran al municipi de la Selva de moment durant un mes. Segons el Ministeri, venen de diversos punts de l'estat espanyol. Laia Claret, des de l'Ajuntament de Tossa, consideren que el grup és massa gran per la població que té la localitat i, a més, recorden que encara hi ha en marxa la temporada turística.
Sí, exacte. L'alcalde Martí Pujals ho ha dit així el matí de Catalunya Ràdio.
Desproporcionats, i a Lloret, que també en vindran ara 153, en porten 153, aquí ens en hauríem de dur 20. Som molt petits nosaltres, l'impacte serà molt més gran i creiem que hauria de ser proporcional.
També ha especificat que quan ha demanat informació a la subdelegació del govern ha obtingut aquesta resposta.
Que estan desbordats, que fan el que poden, que van on te poden i on te tenen hotels.
Sí que és cert que des del Ministeri remarquen aquesta emissora que hi ha un repunt de persones que provenen de l'Àfrica subsahariana els últims dos mesos i confirmen que per ara les 200 persones estaran acollides a Tossa durant un mes, mentre s'estudia cas per cas com se'ls pot ajudar, per exemple, a tramitar el reagrupament familiar a diversos punts d'Europa.
I precisament el president de les Canàries amenaça de portar el govern espanyol als tribunals per aquesta crisi migratòria que viuen aquestes illes de l'Atlàntic. No s'ha avançat en la reclamació de distribuir menors immigrants a la resta de comunitats autònomes i les Canàries acumulen 6.000 menors que suposen el triple de la seva capacitat, Manel Laborda.
El president canari Fernando Clavijo assegura que el govern de Sánchez els ha deixat sols i els acusa d'inacció. Davant l'escalada del conflicte, Clavijo reunirà aquesta tarda amb tots els grups parlamentaris al Parlament canari per obrir la via dels tribunals.
El gobierno de España está dejando abandonada Canarias y tomaremos decisiones para, obviamente, si no hay lealtad y compromiso, pues el gobierno de Canarias se va a poner en su sitio.
La Moncloa retreu a Fernando Clavijo, que són els seus socis del govern canari, el Partit Popular, els que impedeixen pactar el repartiment obligatori entre totes les comunitats. Ho deia el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Si lo que tenemos un ataque al gobierno de España, le recuerdo al presidente Clavijo que quien votó en contra el 23 de julio fue el Partido Popular, que está intentando proteger a su socio.
El govern canari alerta que l'últim trimestre de l'any passat hi van arribar més de 7.000 menors en pasteres i que si aquest fenomen es repeteix aquest any, la situació seria totalment insostenible.
I mentrestant tenim nova arribada de migrants, en aquest cas a les Illes Balears. Aquesta matinada la Guàrdia Civil ha localitzat 17 persones en una carretera de Formentera. Havien arribat hores abans en una embarcació provinent del nord d'Àfrica. Són totes d'origen magribí i es troben en aparent bon estat de salut. Segons dades oficials, amb aquest nou desembarcament, en els 8 primers mesos de l'any han arribat a les Balears un total de 2.600 migrants, 400 més dels que van arribar en tot l'any 2023. Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida fem números del que ens costa a les famílies la tornada al col·le.
Catalunya migdia.
Aquest 11 de setembre
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets,
2 milions d'eurassos.
Tots a comprar un bitllet.
I totis.
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
El 21 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT Gravel e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià de Verdú fins a Manresa.
Escull entre la modalitat llarga d'uns 115 quilòmetres i la curta d'uns 50 quilòmetres i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
Tota la informació i inscripcions a manresa2022.cat.
A Carrefour t'ajudem en la teva tornada. Com amb aquest 3x2 en tots els detergents líquids i càpsules Ariel. Si en compres 3, en pagues 2 i així en més de 5.000 productes. Fins a l'11 de setembre en hipermercats, web i app. Carrefour.
Catalunya migdia. Passen 20 minuts de les dues.
Som a una setmana de l'inici del curs escolar i els llibres i el material escolar seran els productes estrella. El Gremi d'Editors de Catalunya preveu que les vendes de llibres de text d'aquesta campanya voltaran als 40 milions d'exemplars i uns 2 milions de llicències digitals a tot l'Estat. El batxillerat continua sent el curs més car i Catalunya una de les 3 comunitats on el curs surt més car a les famílies. 2.700 euros de mitjana, segons dades de l'Organització de Consumidors OCU. Sara Canyete.
Sí, l'OCU també situa l'augment de preus en un 13% de mitjana respecte al curs passat, però des del Gremi d'Editors diuen que en el cas dels llibres queda per sota del 2%. Antoni Garrido, responsable de l'àrea de continguts educatius del Gremi i director general d'EDB, i són declaracions a Catalunya Ràdio.
Som un sector que no té grans beneficis, és a dir, que fem sacrificis importants perquè entenem que som un servei educatiu i, per tant, no som inflacionaris habitualment, i et dic aquest any 1,89%, respecte aproximadament 3% d'increment de l'IPC.
La despesa més alta és la dels alumnes de batxillerat, que triplica la d'infantil i primària. Això ens ho explica José Antonio González, que és el director de papereria de la cooperativa Bacus.
Per exemple, infantil serien en llibres aproximadament uns 55 euros i en material pot ser molt significatiu, doncs 40-50 euros també. I, per exemple, en batxillerat, uns 300 euros, i tranquil·lament la despesa en material pot arribar al 100 o fins i tot superar-la una miqueta.
Aquests dies les famílies estan centrades en els llibres i el material escolar, però un curs més les principals despeses són les activitats extraescolars i el servei menjador, que en aquest cas augmenta el preu un 5% respecte al curs passat, i això vol dir que les famílies pagaran uns 60 euros més per tot el curs.
Anem a la informació internacional. El canceller alemany Olaf Scholz demana que es formin governs estables sense l'extrema dreta als lands de Turíngia i de Saxònia, on Alternativa per Alemanya, l'extrema dreta, va ser la força dominadora a les eleccions que es van fer ahir. Aquesta formació considera que els electors han donat un mandat clar per formar govern i qualifica d'antidemocràtic un cordó sanitari perquè no el puguin formar. Per a la seva banda, la CDU, que ha guanyat les eleccions a Saxònia, assegura que l'electorat ha votat per una política conservadora i diu que estan disposats a parlar-ne. Enviat especial a Erfurt, a la capital de Turíngia. Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El Parlament de Turíngia té el trist honor de ser la primera cambra regional alemanya amb un partit majoritari d'extrema dreta gràcies al 32,8% de suport electoral obtingut per Alternativa per Alemanya, l'AFD. A bona part d'aquest land oriental, però també a la resta de la República Federal, s'hi respira un ambient de ràbia, frustració i fins i tot vergonya. N'hem parlat amb Jan Holitzer, el redactor en cap del principal diari de Turíngia, el Thüringer Allgemeine. De raons per entendre els resultats d'ahir no en falten. El descontentament i la manca de perspectives per part de joves i grans n'és una.
Observem una pèrdua de perspectives per part de la població de més edat. Alhora veiem com l'AFD ha aconseguit un fort augment de suport entre la gent jove a Turíngia, però els que han marxat ja no tornen i es miren amb la mateixa tristesa que tots nosaltres l'evolució d'aquest estat federat.
L'èxit d'Alternativa per Alemanya també es pot entendre com un fenomen dels nostres dies relacionat directament amb el consum d'informació, sovint no contrastada a través de les xarxes. L'AFD s'ha avançat a la resta dels partits en el seu domini.
La gent ha tingut la sensació que no se l'escolta i que no se l'aprèn seriosament. Això s'hi afegeix al populisme, que actua estratègicament i que domina les xarxes socials amb objectius clars i que té un pla molt clar.
I, finalment, la migració, vista com un problema de primer ordre, un tema obsessiu per a l'extrema dreta i que amb els recents atemptats de caire islamista ha guanyat punts entre la població. Aquí, la mala gestió dels grans partits tradicionals alemanys, socialdemòcrates, però també conservadors, ha estat determinant.
I, mentrestant, a Israel, la justícia ha ordenat aturar la vaga general convocada per avui, que exigia al govern de Netanyahu un acord amb Hamas perquè alliberin els segrestats a la Franja de Gaza. El cap de l'agrupació de sindicats més gran d'Israel, la convocant de la protesta, ha demanat als treballadors que tornin a la feina aquesta tarda després que un tribunal laboral ha dictat que la vaga és política i no és de caire laboral, Quim Olivares.
Sí, al matí, nombrosos manifestants de grups pro-democràcia i del moviment pel retorn dels hostatges han tallat les principals vies a Israel. Milers de treballadors del sector públic han seguit la protesta, però molts negocis privats sí que han obert les portes. Els convocants exigeixen que l'executiu interí, intenti acordar un alto al foc amb Hamas per alliberar el centenar d'hostatges que encara hi ha a la Franja de Gaza. Udi Goren, del Fòrum de Desapareguts i Hostatges, explicava a la cadena Al Jazeera que l'exèrcit israelià ja ha fet la feina.
Hem d'assegurar-nos que Hamas no pot tornar a fer un atac com el del 7 d'octubre,
Però per aconseguir-ho cal un pla a llarg termini, i això no ho faran els militars. Els militars han fet el que havien de fer, afeblir prou Hamas.
La pressió contra l'executiu creix després que ahir es va saber que havien mort 6 hostatges més trobats per l'exèrcit israelià en un túnel de Hamas.
I a França, Emmanuel Macron continua buscant nou primer ministre. Després de descartar la candidata de les esquerres, el president francès ha rebut avui l'home que podria acabar amb el bloqueig polític 2 mesos després de les eleccions legislatives. És l'exprimer ministre Bernard Cazeneuve. París, Isabel Galí.
El nom de Bernard Cazeneuve, l'últim primer ministre socialista de la presidència Hollande del 2017, podria ser l'únic aglutinador d'esquerres i dretes. Aquest és el càlcul que fa el president Macron després de 48 dies incapaç de substituir l'actual govern en funcions. Però Cazeneuve no vol ser un primer ministre titella i li hauria presentat a Macron algunes línies vermelles, com revisar, no pas tombar, la reforma de les pensions que considera injusta i triar ell tots els ministres. Una cohabitació entre president i primer ministre en tota regla. Macron, en canvi, vol introduir el concepte de coalitació, o sigui, coalició i cohabitació alhora, un pacte de legislatura que comprometi socialistes, comunistes, verds, el centre macronista i els republicans, i exclogui, doncs, tant la França insubmisa, l'esquerra alternativa, com el reagrupament nacional de Marine Le Pen. Objectiu ambiciós que exigeix moltes reunions i avui, a part de tantejar Cazeneuve, ha rebut a l'Elisi els dos expresidents que l'han precedit, el també socialista François Hollande i el conservador Nicolas Sarkozy. Voldria que l'ajudessin a vendre la seva aposta tant a les forces de centre-esquerra com al centre-dreta, però no ho està tenint fàcil.
D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Tornem a casa nostra perquè un home ha mort aquesta matinada a Santa Coloma de Gramenet. Circulava amb un patinet elèctric a gran velocitat per l'avinguda de Banús, d'aquest municipi del barcelonès, Miquel Jarque.
Això ha estat al barri de Santa Rosa. Segons ha informat l'Ajuntament, els testimonis que han vist l'accident asseguren que la víctima anava clarament per sobre dels 25 km per hora que marca la normativa. Ha perdut el control del vehicle i ha impactat contra el terra. La caiguda li ha provocat lesions molt greus que li han causat la mort. Els equips d'emergència s'han desplaçat a la zona de l'accident, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home anava indocumentat i ara la policia intenta identificar-lo a través de les empremtes digitals.
I fins aquest mes d'agost, la Creu Roja ha rescatat un 60% més d'embarcacions que en el mateix període de l'any passat. Són dades que avança aquesta institució a Catalunya Ràdio i on alerta del fort increment d'avisos per persones que practiquen esports com ara el paddle surf.
Sí, en el que portem d'any, aquesta institució ha atès 486 persones i ha superat les 100 actuacions de rescat amb remolc d'embarcacions. La coordinadora de la Creu Roja, Anna Sabater, destaca a Catalunya Ràdio que les assistències a persones que practiquen esports amb elements inflables o de planxes de paddle surf s'han incrementat.
Què passa amb el paddle surf? Hi ha platges que enganyen una mica, no? Que semblen molt plàcides, no les de la Costa Brava, però sí les del litoral, doncs de la Costa Daurada i de part de Barcelona, que, bueno, la gent es confia, però hi ha corrents que no coneixem i que de vegades et porten més endintre.
I això per què? Doncs per la falta de formació i que s'afegeix sovint al fet que van poc preparats en les sortides al mar. Sabater subratlla que es combinen dos perfils de persones que requereixen assistència.
Habitualment hi ha un perfil de persona més o menys gran que té una cardiopatia o no i que el que li passi dintre l'aigua li podria passar a casa seva. Això seria una part i l'altra, doncs, imprudències que es produeixen que van més associades a una població més jove.
La Creu Roja també nota un increment en les alertes relacionades amb la pujada de temperatures, com ara els cops de calor, sobretot a les zones urbanes.
Atenció a aquesta notícia. Prop de la meitat de les operacions d'estètica que es fan a Catalunya no les fan cirurgians plàstics. Això és el que diu com a mínim la Societat Catalana d'aquesta especialitat mèdica. Això comporta un risc per la salut de les persones i, a més, té resultats no desitjats, Mònica Mas.
Sí, de fet, el 90% dels cirurgians encastats asseguren que han hagut de corregir un tractament o una intervenció feta per un altre metge que no tenia l'especialitat en cirurgia plàstica i reparadora. El doctor Jordi Mir és vocal de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i alerta d'aquests riscos.
El 90% dels cirurgians plàstics catalans hem hagut de corregir un procediment realitzat per un metge sense les competències necessàries. I la segona conseqüència és més greu. Són les grans complicacions que passen més freqüentment quan qui opera és un metge sense competències, incloent la mort.
Aquest intrusisme s'explica en part perquè és un sector molt lucratiu i qualsevol llicenciat en medicina i cirurgia pot fer una operació d'aquest tipus, tingui o no els coneixements específics, i la llei els empara. A més, segons la Societat Catalana de Cirurgians Plàstics, el fet que hi hagi màsters en cirurgia estètica de només un any de durada fa que qualsevol metge cirurgià pugui fer intervencions d'estètica, malgrat que aquesta formació no és suficient ni dona els coneixements necessaris per prevenir o tractar complicacions. Per tot plegat, demanen canvis en la legislació i que abans de sotmetre'ns a una cirurgia estètica ens informem bé si el cirurgià que ens operarà té aquesta especialitat mèdica.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. L'arribada de turistes estrangers a Catalunya ha batut tots els rècords. El mes de juliol, Catalunya ha rebut 2,4 milions de visitants internacionals, 11 milions i mig des de principis d'any, Pilar García.
Els turistes que el juliol van passar uns dies a Catalunya són principalment francesos, britànics i nord-americans, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Van arribar en avió, es van allotjar sobretot en hotels i es van estar majoritàriament entre 4 i 7 nits al país en un viatge per lliure, sense paquet turístic. Es van gastar 1.300 euros per persona, una mica menys que el juliol de l'any passat, però la despesa total puja perquè n'han vingut més i supera els 3.000 milions d'euros.
Més coses. A Lleida, l'Ajuntament constata un augment continuat any rere any dels temporers que arriben per treballar la fruita i han de ser atesos al pavelló d'emergència. Aquest any hi han dormit 960 persones. És un 20% més que l'any passat. Lleida, Noelia Caselles, i l'augment és més gran si ho comparem amb l'any 2022.
Sí, en aquest cas es duplica. Ara bé, cal tenir en compte que el 2022 hi va haver una gran gelada que va reduir molt la producció i també les persones que van venir a treballar. En tot cas, des de la Paeria insisteixen que cal que aquest servei d'emergència per a persones que no treballen i no tenen on dormir s'estengui a d'altres punts de la comarca. Carlos San Juan és tinent d'alcalde.
Hi ha d'haver una coordinació i lideratge supramunicipal que tracti aquest tema i que és complexa, com deia.
A banda del miler de persones que han passat pel pavelló, un centenar més han ocupat els pisos que ofereix la Paeria per a temporers amb feina, on paguen un lloguer assequible. L'any que ve, però, aquests allotjaments canviaran i es convertiran en mòduls a l'horta.
Les construccions modulars, aquest centre d'acollida temporal, que el tenim projectat amb certes places, el que faria és alliberar pisos que estan tancats durant tot l'any, exclusivament guardats per campanya agrícola.
En Juanes també ha negat que s'hagi instat ningú a marxar del dispositiu, ni que s'hi atenguin persones amb feina i que siguin voluntaris qui atenen els temporers, com va denunciar divendres l'entitat Fruit amb Justícia Social.
I els pagesos de l'Avellana planten la llotja de Reus i no aniran a les reunions d'aquesta setmana per fixar els preus, denunciant l'opacitat d'aquestes operacions que marquen els preus més baixos de la Unió Europea, tot i la baixíssima producció d'aquest any. Tarragona, Manel Sastre.
Unió de Pagesos fa anys que es queixa d'aquestes pràctiques. Diu que la llotja de Reus, la de referència a l'Estat, fixa preus sense cap documentació que acrediti les transaccions. Sergi Martín, el responsable nacional de la fruita seca del sindicat, assegura que això els aboca a abandonar les terres i demana que s'acabi amb aquesta pràctica.
Que algú controli que les operacions s'aguantin amb alguna cosa, no? A nivell europeu ja s'està fent amb altres llotges. Si això no reverteix, si això no canvia, el sector de l'Avellana al Camp de Tarragona està condemnat, perquè els pagesos el que volem al final és guanyar diners.
El sindicat es queixa que l'Avellana arriba al consumidor amb preus del 400% superior al que cobren ells. Enguany, amb prou feines, es plegaran 2.000 tones d'avellana a Catalunya. Els últims anys s'han perdut més de 25.000 hectàrees d'avellaners de les 35.000 que hi havia als anys 90.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Agarra este cotxe, agarra esta full. Agarra esta oferta, agarra-la tu. Que canga, que precio me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Aquest divendres 6 de setembre torna la foscor a Catalunya Ràdio. A partir d'aquest setembre, nous episodis de Crims amb Carles Porta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 5 minuts de 2:15, anem a la cultura. Arrenquem temporada radiofònica, però també comença la temporada dels llibres amb molts i molts noms, a més. D'Antònia Vicenç a Pep Coll o de Sally Rooney a Margaret Atwood. Montse Camps, bona tarda.
Bona tarda.
Ara fem una radiografia del que ens trobarem aquesta tardor a les llibreries. Comencem amb literatura catalana.
Sí, un dels més matiners és el valencià Manuel Baixauli, publica Cavall, atleta, ocell, editat per Periscopi, on aborda la complexitat de les relacions paternofilials. En parlarem més abastament d'aquí uns dies. La mallorquina Antònia Vicenç, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, torna gairebé després de 15 anys de la seva última novel·la, amb un títol molt suggerent, Crideu la mort errant, digueu-me on va, el publica La Magrana. I a l'octubre l'editorial Proa publicarà El món interior, de Francesc Serés, una història personal i viscuda de l'Europa dels últims 100 anys.
D'autors internacionals també hi ha, sobretot, un gran esdeveniment.
Sí, pels seguidors de l'autora millennial més popular, la irlandesa Sally Rooney, que va triomfar amb Gent normal. A finals de setembre arriba en llançament internacional simultani, també en català, Intermezzo, que s'endinsa la vida de dos germans molt diferents. També publica Margaret Atwood, amb Perdidas en el bosque, i Zadie Smith, una de les autores joves més importants de la literatura anglosaxona actual, amb La impostura.
I encara vols destacar dos últims títols.
Sí, pels amants del gènere negre, com tu. Dolores Redondo publica Les que no dormen naix, una altra història d'intriga situada a les valls tranquil·les de Navarra, i serà el novembre, però també volem remarcar que Pep Coll torna al true crime amb Els crims de la Mel, basada en uns crims que van trastornar els pobles del voltant de Tremp a principis dels anys 50.
Bé, doncs tots ells apuntats per aquesta tardor. Deixem els llibres, anem al cinema. El director Peter Weir rep el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Cinema de Venècia en reconeixement a tota la seva carrera. El festival projectarà Master and Commander aquest vespre per commemorar-ho. Enviat especial a Venècia, Marc Ruiz.
El jurat considera que el director australià Peter Weir s'ha mantingut audaç, rigorós, espectacular i íntegre, malgrat el seu èxit comercial. Weir ha dirigit pel·lícules que han marcat èpoques, com El show de Truman, i fins i tot generacions, com El club dels poetes morts, i és també responsable dels guions d'algunes de les seves produccions, com Gallipoli, l'any que van viure perillosament, o Master and Commander. El festival projectarà precisament aquest vespre aquesta èpica nàutica situada en l'època napoleònica en què un capità britànic, Russell Crowe, persegueix un vaixell francès fins a la fi del món. Weir ha donat aquest consell als creadors que comencen. Unplug.
Get away from... Desconnecta, fuig d'excés d'informació, vés a algun lloc tranquil, vés a treballar un vaixell. Permet que la teva imaginació es desenvolupi i que no estigui massa sobrecarregada amb informació. Som capaços de fer coses extraordinàries dins del cervell, molt més que internet. Tenim un gran ordinador, però necessita exercici.
Weir ha explicat que ara, retirat, li agrada llegir, però que no deixa de tenir un ull posat en l'actualitat cinematogràfica.
I deixem el cinema, parlem de música, perquè el Primavera Sound cancela tots els seus festivals de música a Llatinoamèrica 3 mesos abans de la data prevista. L'empresa barcelonina suspèn els concerts a Buenos Aires, São Paulo, Montevideo i Asunción sense concretar-ne les causes, Montse Mas.
Sí, en un comunicat l'organització només apunta a dificultats externes que impedeixen dur a terme els festivals amb prou garanties de qualitat, i preguntada per aquesta emissora declina fer més declaracions. Pel crític musical del periòdico Jordi Bianchotto, això només obre la porta a les especulacions, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
Molt aventurat entrar en causes, no? Poden tenir a veure amb la situació econòmica general del continent, o pot tenir a veure també amb la rivalitat que hi ha entre Primavera Sound com a actor independent del món de les grans gires, que ha entrat amb força a Llatinoamèrica, i els altres gegants del sector, no? Com Live Nation, que evidentment ells tenen un pes allà fort i bueno, hi ha un pastís al qual ells no volen renunciar.
Els festivals programats per la tardor a les 4 ciutats llatinoamericanes s'han cancel·lat quan encara no s'havia ni presentat el cartell, i ara es farà la devolució de les entrades. La notícia és un fort revés a l'ambició expansionista del Primavera per Llatinoamèrica i altres ciutats d'Europa, després de la cancel·lació del festival a Madrid.
Dijous s'estrena a la capital de l'Urgell la 44a edició de la Fira Referent de les Arts Escèniques a Catalunya. Fira Tàrrega ofereix en 4 dies més de 50 espectacles de diferents formats i disciplines en una programació que aquest any vincula teatre i joc. I arrenca amb un crit d'alerta. En un context d'increment de costos, el pressupost s'està quedant curt. Lleida Estela Usoms.
El caixet de les companyies i el preu dels serveis s'han anat encarint, i els recursos de Fira Tàrrega es mantenen amb un pressupost d'1,2 milions. Segons la directora artística del certamen, Anna Giribé, Canivet, això fa que mantenir la qualitat i quantitat de la programació sigui cada vegada més complicat. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
El programa continua sent el mateix, però hem de fer mil i una per rascar al màxim. Aquest any també hi havia una dels grans sponsors que doncs, ha acabat el contracte. Hem de buscar nous finançaments que també ens vinguin de les institucions i de les empreses privades, que està costant molt. Llavors, bueno, és un tema que no és fàcil en un esdeveniment d'arts de carrer.
Sigui com sigui, a partir de dijous, Tàrrega serà una vegada més l'epicentre del Teatre Catalunya. Aquest any, amb 11 espectacles que busquen la implicació activa dels espectadors amb el joc com a fil conductor.
Això sí.
I ja ha sortit de la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu la nena castellera de la vella dels Xiquets de Valls que va caure durant la jornada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès divendres. Segons l'Hospital Infantil, la nena està desperta i evoluciona favorablement. Va patir un traumatisme cranioencefàlic greu amb fractura cranial amb enfonsament i fractura orbitària. La seva evolució és favorable i ja va poder parlar amb la seva família durant aquest cap de setmana.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme avui per Alejandro Valde.
Aquesta tarda l'entrevista en el Tot Costa a partir de les 7. I ara podem sentir-ne un fragment.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça arriba a l'aturada de Lliga amb els deures esportius fets. Ho ha guanyat tot, líder en solitari a la Lliga, amb 12 punts. Un inici que el viuen amb il·lusió i a la vegada tranquil·litat tant el vestidor com el club Ramon Salmurri.
El primer tram de la temporada ha satisfet les millors expectatives de tota la colorada, però també, evidentment, del president Joan Laporta. 4 partits, 4 victòries, 13 gols a favor i només 3 en contra. L'equip desprèn convenciment i alegria. I tot i que el vestidor són conscients que això només acaba de començar, l'estat anímic del grup reflecteix el que es veu sobre el camp. Alejandro Valde, per exemple, titular a l'esquerra i un dels protagonistes d'avui al Tot Costa, aquesta tarda entrevista del Jordi Costa i la Sònia Gelmà al lateral català.
Al vestidor tenim molta il·lusió, sobretot amb, crec que tenim un projecte molt bo, amb jugadors molt joves, de molt talent, però hem d'anar a poc a poc, partit a partit, anar treballant, i bueno, segur que anirà la cosa molt bé.
El cert és que els números del Barça de Flick obliguen a la il·lusió. És el millor inici de campionat de Lliga des de l'època d'Ernesto Valverde, temporada 2017-2018, amb 7 victòries en els primers 7 partits. I tot en un estiu de mínims al mercat futbolístic. Una sola incorporació, la de Dani Olmo, tot i que el gran desig de l'estiu Nico Williams ha acabat quedant-se a Samamés. Per cert, que des del Club Basc continuen amb la ferida de Nico Williams oberta. John Uriarte, el president de l'Atlètic de Bilbao, ha deixat anar un missatge a Hansi Flick, a Tom, de l'abraçada que l'entrenador del Barça li va fer a Nico Williams a Montjuïc.
Bueno, durante todo el verano creo que las declaraciones de Flick fueron muy normales. Pues de total respeto, ya que dijo que se trataba de un jugador de otro club y no profundizó nada más. Y a mí sí que me sorprendió al acabar el partido que hubiera ese abrazo, pero le explicó en rueda de prensa que se debía, que estaba felicitándole por el triunfo en la Euro. Supongo que haría lo mismo con Vivian, aunque no me pareció verlo.
El cas Nico Williams, o l'afer Nico Williams a l'estiu, ha deixat ferida entre les relacions institucionals de tots dos clubs, de l'Atlètic Club i del Barça, sobretot més per la part de l'Atlètic Club. Una de les imatges del dia, Ansu entrenant-se a la gespa.
Ja vas explicar fa uns dies que la idea era que tornés al grup després de l'aturada i avui hem tingut un pas més en aquesta recuperació. Ansu Fati trepitjant la gespa, fent part de l'entrenament amb la mirada posada a tornar a la convocatòria després de l'aturada, que serà a Montilivi contra el Girona el diumenge dia 15 a 4:45 de la tarda.
Doncs ara parlàvem d'aquest Girona-Barça, el Girona que afronta aquesta aturada de Lliga amb més tranquil·litat. Dijous golejava l'Osasuna a Montilivi i ahir guanyava el primer partit fora de casa en un estadi Eduard Solà sempre complicat.
Sí, però mira, fixa com són les coses, perquè és la tercera victòria consecutiva del Girona al Sánchez-Pizjuán i la sisena victòria consecutiva contra el Sevilla. 6 últims partits, 6 victòries del Girona. Després del punt sumat de 6 possibles a les dues primeres jornades, ara 6-6 a les dues últimes, i sensació que l'equip més o menys va estar força engreçat, que ja hi ha les connexions que reclamava Mitchell a començament de temporada. El Girona se'n va a l'aturada pels partits internacionals, amb 7 punts de 12 possibles, cinquè a la classificació, y satisfacción de Michel.
Bueno, yo creo que nos vamos al parón con buenas sensaciones. Equipo grande el Sevilla, equipo grande Atlético Madrid, equipo grande el Betis. Venir a estos campos no es fácil y en casa con los Asuna. Tres fuera y uno en casa. 7 de 12 creo que es para estar contentos.
7 gols a favor, 6 golejadors diferents, com havia passat la temporada passada. Ahir va debutar Danjuma i Esprilla va començar a tenir més minuts. El Girona corre el risc que hi hagi comparacions pel que va fer la temporada passada i Michel, que insisteix, que no en vol cap.
Lo único que pido a la gente es que no compare lo del año pasado con este. Tenemos una muy buena plantilla y lucharemos cada partido por intentar ganarlo. Y tengo posibilidades en todas las posiciones y tengo muchos jugadores muy versátiles y que pueden jugar en varias posiciones.
Com deia Michel, després de les 4 primeres jornades, 3 partits a fora, 1 a casa, el pròxim partit tornarà a ser a Montilivi contra el Barça.
I el Madrid estan de celebració amb l'estrena golejadora d'Mbappé al partit d'ahir, la victòria d'ahir 2-0 davant el Betis, però avui el club ha rebut el primer contratemps, diríem, de la temporada en forma de lesió. Dani Ceballos es trenca i estarà aproximadament un mes i mig fora de joc. Marcos García.
Dani Ceballos té un esquinç de grau 3 amb afectació als lligaments del turmell esquerre. Estarà de baixa, com dius, entre 6 i 8 setmanes, diuen les informacions. En condicions normals, Dani Ceballos no és una peça pel de paller, no és titular del Madrid, vaja, però ahir sí que és veritat que ho va ser. I ara que el Madrid no té cross i sembla que té algun problema a la sala de màquines del mig del camp, veurem quina incidència té aquesta pèrdua de Ceballos. Els somriures, com dius, a Madrid són perquè Mbappé ha tornat a marcar.
Un gran noche para mí, seguro, porque yo quería marcar en el Bernabéu, pero no fue una presión para mí. Yo sabía que esto va a llegar.
Nunca le pusimos presión para marcar goles. Kylian ha hecho un buen partido como todos, ha sido muy efectivo en l'àrea.
El mateix Mbappé i Carlo Ancelotti, que estaven esperant aquesta estrena golejadora d'Mbappé, celebraran així els dos gols del crack francès del Madrid a la victòria, com dius, 2-0 sobre el Betis.
I un cop tancat el mercat de fitxatges de futbol, toca fer balanç. El Barça el farà demà, amb la roda de premsa que farà el president Joan Laporta al migdia, i l'Espanyol l'ha fet avui. El club blanquiblau ha fet 8 incorporacions, la majoria de cedits, i n'ha parlat Sergi Andreu avui, el director general Mau Llegú, i el director esportiu Fran Garagarza.
Sí, Garagarza s'ha mostrat satisfet de la gestió d'aquests moviments, ha explicat que han dominat el mercat, ha dit literalment, perquè han pogut portar els jugadors que han volgut dins del temps convenient, i de tots plegats, un denominador comú.
Necesitamos un estilo de equipo donde tenga alma y transmita energía a nuestra afición. Eso va a ser fundamental, fundamental. Desde ahí tenemos que ir. Jugadores con hambre dentro del proceso, perfiles de jugadores, a mí me gusta hablar mucho de perfiles, jugadores que pueden jugar en más de un sitio, con un sistema que el míster entienda u otro que entienda que también se pueden adaptar.
Garagarza també ha explicat que no hi ha cap demarcació o coixa, que totes les posicions estan doblades gràcies en part a la polivalència de molts dels jugadors. Mau Llebu, d'altra banda, ha confessat que haurien pogut invertir diners en algun traspàs, però que no ho han volgut fer, d'una banda per no hipotecar el futur econòmic del club i també perquè aleshores no haurien pogut arribar tants jugadors com ara.
I aquests dies de partits de seleccions, els clubs de primera perden alguns internacionals, alguns clubs com el Barça, bastants. Els clubs catalans, de fet, perden entre tots 18 jugadors. Repassem ara Marcos Quinson, pel que fa al Barça. Es queda sense 10 jugadors.
Sí, 4 a la selecció espanyola absoluta. Ferran, Lamin, Pedri i Olmo. 2 amb la sub-21, Cubarsí i Fermín. Héctor Ford amb la sub-19. Tot això a les seleccions espanyoles. Ter Stegen amb Alemanya, Lewandowski amb Polònia i Koundé amb França.
El Girona en perd 6.
Amb l'espanyola sub-21, Alejandro Francés, Solís i Esprilla amb Colòmbia, a Ucraïna Tsigankov, Krejci amb la República Txeca i Miuski amb Macedònia. Alerta perquè Ángel Herrera havia d'anar amb Venezuela, però el Girona ha comunicat que té una lesió a l'adductor esquerre, per tant, és baixa.
I l'Espanyol en perd 2.
Doncs sí, 2 jugadors que són Àlex Kral amb la República Txeca i Mareš Kumbula amb Albània. A banda dels jugadors del Barça, la selecció espanyola absoluta hi ha els catalans Raya, Minguesa, Cucurella i Aleix García.
Fem una pausa i parlem d'un dels noms del cap de setmana.
37 punts per Márquez! Primera victòria des del Gran Premi de l'Emília-Romanya 2021.
El nom 1040. És Damià Aguilar, tot i que el podria ser, i és que estava fent aquesta narració de la victòria de Marc Márquez. El pilot de Cervera torna a guanyar una cursa gairebé 3 anys després.
Catalunya migdia.
La revista musical catalana celebra un doble aniversari, 120 anys de la seva fundació i 40 de la recuperació de la capçalera.
Vine a celebrar-ho als diversos actes programats a la Setmana del Llibre en Català i al Palau de la Música i no et perdis el número de setembre, amb el qual estrenem un nou disseny gràfic.
Compra-la al quiosc o en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, Twitter i Instagram.
Què en diríeu d'un passeig per la vida i obra de l'escriptora Aurora Bertrana?
O d'una visita per l'arquitectura i el brugit cultural del S'Agaró, ara centenari?
O d'una exposició tecnològica immersiva de la mà del Mobile World Capital?
Què us semblaria si us diguessin que totes són de franc, cobren cada dia de la setmana i que són al Palau Robert, al vell mig de la ciutat?
No us deixaríeu temptar?
Tota la informació a palaurobert.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Catalunya migdia.
Alèxia, grava'm una promo per la nova temporada de la tarda de Catalunya Ràdio.
Carot, perdona, no em dic Alèxia, em dic Alexa.
Ah, perdona. Alexa, posa-hi que és de dilluns a divendres de 4 a 7.
Vols afegir alguna cosa més a la llista, Elisenda?
Sí, sí, més carquinyolis, més ratafia a la sobretaula, més gent a la crònica negra i, com sempre fem, anirem fins al fons dels temes d'actualitat.
Tinc un límit de coses per afegir. N'has de descartar algunes.
No, no, nosaltres no descartem res, perquè a la tarda hi cap de tot i per a tothom.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Si està bé, a la tarda.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el que dèiem abans de la pausa, tenim una nova data que passa a la història del motociclisme català. Apuntem 1 de setembre del 2024, perquè és el dia que Marc Márquez aconsegueix la primera victòria del Gran Premi a MotoGP amb una Ducati i, d'aquesta manera, Damià Aguilar trenca una sequera de 1.043 dies.
Aquest cap de setmana a l'Aragó s'han donat circumstàncies especials amb asfalt nou i pluja a deshores que han beneficiat un Marc Márquez que s'hi troba com un peix a l'aigua. Els 37 punts des de la pol, liderant sempre i fent les voltes ràpides dissabte i diumenge, en recorda el Márquez del 2019, aquell pilot que semblava invencible. Va baixar de la moto i va fer una declaració d'intencions.
Today was super difficult race, especially because when you have the pace...
Avui la cursa era molt difícil perquè quan tens el ritme i un cert avantatge és complicat mantenir la concentració, sobretot les 10 darreres voltes, però me n'hem sortit i tenia alguna cosa guardada per si calia treure-la a mitja cursa. Estic content i...
Gracias, Aragón. L'any que viene nos vemos otra vez. Esto acaba de empezar.
Si això es podrà repetir aquest cap de setmana que ve, el Gran Premi de San Marino, ho començarem a veure divendres. Si comença amb bon peu, pot acabar bé. Márquez està cobrint etapes. Volia una Ducati i li van donar. Després ha volgut la Ducati oficial i li han donat per l'any que ve. Ara guanya dissabte i diumenge. Següent objectiu, seguir creixent en l'àmbit esportiu per plantar-se el 2025 per guanyar el seu novè títol. Curiosament, els mateixos que té Valentí.
I destacat també el que ha aconseguit Paula Badós aquest cap de setmana, el US Open, ha aconseguit avançar quarts de final d'un gran slam per segona vegada en la seva carrera, Sergi Martínez.
La primera vegada que va aconseguir ser entre les 8 millors d'un gran torneig va ser el Roland Garros de 2021. Aquesta vegada la tenista de Bagó ha hagut de superar en dos sets la xinesa per ser als quarts després d'un procés força dur amb una lesió. Així ho explicava Badosa.
Vull plorar perquè l'any passat vaig haver de retirar-me, no vaig poder jugar al torneig i la veritat va ser molt i molt trist. Tornar aquí un any després i aconseguir el meu millor resultat a un gran slam, de fet és un somni fet realitat i com ja he dit en entrevistes anteriors, en els darrers mesos vaig pensar, és veritat, en deixar el tennis, en abandonar perquè vaig deixar de creure en mi, la lesió no millorava. Tornar i estar entre les millors és un somni fet realitat.
Ara haurà de fer front a la nord-americana Emma Navarro, que va superar la seva compatriota i vigent campiona de l'US Open, Coco Gauff. En dobles masculins, Marcel Granollers i el seu company Horacio Ceballos també són a quarts de final. Van superar la ronda anterior al binomi format per l'indi Yuki Bambri i el francès Albano Olivetti. La parella número 1 del món ara s'enfrontarà a la parella australiana Parcell i Thompson. En el quadre masculí, el número del rànquing, l'italià Jannik Sinner competirà aquesta matinada i unes hores abans el rus Danil Medvedev buscarà el seu lloc als quarts. En el quadre femení, torn per a la italiana Jasmine Paolini, la nord-americana Jessica Pegula i la número 1, la polonesa Iga Swiatek.
A la Vuelta avui hi ha la segona i última jornada de descans abans d'afrontar la setmana final que decidirà qui és el guanyador, i és una setmana que viurem en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, que no pot ser un altre que l'Isaac Vilalta.
Doncs sí, pendents ja d'aquesta Vuelta, d'aquesta setmana final, i sobretot de com es resol, perquè Ben O'Connor de moment manté el lideratge amb aquest minut de marge sobre Primo Roglic. Ahir Primo Roglic, que va ser sancionat en 20 segons, s'havia costat encara més a la general Ben O'Connor, a l'australià, que manté, com deia, el mallot de líder. Queden 6 etapes, d'aquestes 6 pràcticament ni un metre pla. Bé, menteixo, l'últim dia hi ha una contrarrellotge de gairebé 25 quilòmetres a Madrid. Les altres 5 etapes o bé són de muntanya o bé són de mitja muntanya, amb ports duríssims, començant per demà als llacs de Covadonga, en què Primo Roglic té la primera oportunitat per acostar-se encara més. Alternatives a banda de Roglic: Enric Mas, més lluny a la general, a 3 minuts del líder, però amb bones sensacions, o Mikel Landa o Richard Carapaz. En qualsevol cas, tothom mira Roglic, l'eslové no només pot fer mal a la muntanya, sinó que és el gran favorit també a la contrarrellotge de l'últim dia. Ben O'Connor hauria d'arribar amb la diferència que té ara, aquest minut sobre Roglic, i tot i així, l'eslové encara seria lleuger favorit respecte a l'australià.
I ara anem fins a París. Dia 5 avui de competició dels Jocs Paralímpics. Sergi, hi ha hagut un or amb regust català al matí d'avui.
Sí, fa menys de 2 hores, la gallega amb una discapacitat visual greu, Susana Rodríguez, ha aconseguit l'or en la prova de triatló PTBI1. I diem que té regust català perquè la seva guia, Sara Pérez, és de Barcelona. Amb aquest és el segon or català d'aquests Jocs Paralímpics. A la resta del matí, diversos nedadors catalans han aconseguit la seva classificació per a les proves finals d'aquesta tarda i vespre. I fora de la piscina, Jordi Morales ha quedat eliminat en tenis taula MS7 en quarts de final després de caure contra el xinès Yan Shuo per 3-7-1. A la resta també del matí, els espanyols, hi han hagut 3 medalles més per a la delegació espanyola en el triatló. El manxec Daniel Molina ha aconseguit l'or, la plata de Marta Francesc i la bronze de Mil Riudavets.
I aquesta tarda de què hem d'estar pendents?
Doncs de més opcions de medalles, com et deien, pels catalans que s'han classificat aquest matí a la piscina des de 2 minuts abans de les 6 fins a 10 minuts passades les 8. Opcions per sumar el medaller, en què ara de les 19 medalles que té de la delegació espanyola, 4 són d'esportistes catalans. Un or aconseguit pel marroquí de Tortosa Yassine Oudadi en els 5.000 metres, l'or de la guia Sara Pérez en triatló, una plata aconseguida pel barceloní Antoni Ponte en els 100 metres braça i un bronze aconseguit pel nedador de Granollers Miguel Luque en els 50 metres braça.
Ja us hem dit que primera divisió s'atura el futbol per els partits de seleccions, però aquest cap de setmana sí que hi ha futbol, perquè hi ha primera federació, on els dos equips catalans que la disputen aquesta temporada, que van jugar la passada als play-off descents, no han tingut gaire bon començament, Carles Vila.
Ni el Barça Atlètic ni el Nàstic han aconseguit encara la primera victòria de la temporada als blaugranes, que han hagut de reconstruir l'equip aquest any. Només s'han sumat un punt a les dues primeres jornades. Aquest cap de setmana van perdre davant l'Andorra per 2-1. El Nàstic, que per cert ahir va poder jugar en públic al nou estadi després d'aconseguir la suspensió cautelar de la sanció pels incidents al playoff d'ascens, ha empatat els dos partits que ha jugat, l'últim contra el Sestao. Diu Dani Vidal, el tècnic grana, que ahir ja es van veure millores.
Tanto a nivel de organización en el campo, que fue un tema de ambas cosas, ya lo dije, de a nivel organizativo, a veces cuando quieres participar más de la cuenta te desordenas demasiado. Creo que hoy hemos estado mucho mejor y a partir de ese desorden y ese atrevimiento de los jugadores, pues se han generado muchísimas más ocasiones que el otro día, y eso es fruto de que es evidente que el trabajo esta semana los chicos lo han llevado a cabo perfectamente y se ha traducido en ocasiones que era lo que queríamos.
A la próxima jornada, per tant, els dos representants catalans en aquesta categoria buscaran la primera victòria, el Barça contra l'Ourense i el Nàstic al camp de la Morevieta.
Altres apunts al dia, Udal Serra, un partit que ha acabat fa poca estona en bàsquet del Barça i el Bàsquet Girona.
Sí, jugaven a la Xina, on estan fent tots dos una minigira, avui s'enfrontaven entre ells i ha guanyat el Bàsquet Girona. Marcador final 64-72, el Barça ha començat molt fort el primer quart, guanyant d'11, 21-10, però els altres tres quarts els ha acabat guanyant l'equip gironí, que en el seu primer partit a la minigira de Xina doncs aconseguís la victòria davant el Barça. El Barça ja havia guanyat ahir el Beijing Dax, aquest era el segon i últim partit, per tant, tornen ja cap a Catalunya. Ahir la penya, també en un amistós de pretemporada, va guanyar el València a Sant Julià de Vilatorta, 83-82.
I el Barça en vol, que ja té el segon títol de la temporada a la butxaca.
I en una setmana havia guanyat la Supercopa Catalunya contra el Granollers i ahir va aconseguir a Torrelavega la Supercopa Ibèrica, derrotant a la final l'Sporting de Portugal per 33-38. Ara el Barça l'espera, l'inici de la Champions, el dia 11 contra l'equip noruec del Konstad i després l'inici de la Lliga contra l'Osca el dia 14.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Aquesta tarda a les 7, ja ho sabeu, tot costa, m'entrevista a Alejandro Valdel, jugador del Barça.